l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La Fundació Miquel Valls, amb seu a Calella, ha demanat al Parlament de Catalunya que reconegui com a centre d'expertesa l'actual unitat interdisciplinar d'ELA de l'Hospital de Bellvitge. La petició l'han fet al ser convidats a la Comissió de Salut del Parlament per explicar la feina que es fa des de la Fundació. Enric Maria Valls, el seu president, ha explicat a Ràdio Calella que aquest reconeixement no costaria diners al CatSalut, però en canvi portaria clars beneficis.
Una, que és una inversió que tornen els diners, perquè hem fet un estudi que el treballar bé amb una unitat d'ELA s'estalvien moltes ambulàncies de malalts que els utilitzen per anar a visites concertades, perquè amb una visita, amb un viatge, t'atenen tots els especialistes i que, a més, s'estalvien molts sustos de les famílies que van a urgències. Això representa un estalvi molt important i amb aquest reconeixement donaríem una mica carta, diem, una mica oficial en aquesta tasca.
Amb el reconeixement també tindrien accés a subvencions europees per la investigació. La finalitat de tot plegat, ha dit, és tenir un centre potent d'investigació.
Tindríem el reconeixement també cridaríem l'atenció dels laboratoris degut a aquest reconeixement, diem, explícit de l'administració. Això voldria dir que paral·lelament a la millora de l'atenció dels malalts podríem començar a tenir, però molt en sèrio, un centre d'investigació contra l'ELA, que s'autofinançaria.
Segons ha explicat Enric Maria Valls, la proposta ha estat ben rebuda per tots els grups polítics de la Cambra Catalana i, per tant, preveu que s'iniciïn els tràmits per fer la declaració de centre d'expertesa ben aviat.
Tots els grups parlamentaris, des de la CUP fins al Partit Popular, tots han estat a favor i han dit que, en principi, que si ho veuen bé i que aniran a tirar endavant. No sé quin és el procediment, suposo que ara hauran de traslladar la petició dels grups del Parlament al govern i la Conselleria de Salut, que és la que té la potestat de fer aquest nomenament, el farà o deixarà de fer. Amb el recolzament i el vistiplau del Parlament ens ho reconeixeran.
Per altra banda, des de la Fundació Miquel Valls es demana que el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, es pensi en la possibilitat de regalar llibres relacionats amb l'ELA en aquesta data tan assenyalada.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El conte creat pels alumnes del curs intermedi de l'Oficina de Català de Calella ha estat seleccionat semifinalista del concurs Contes del Món, que convoca l'entitat de comunicació social ComSoc.
Els avis savis.
En Dani sortia de casa a primera hora del matí i tornava a la nit, quan sabia que la seva mare ja era al llit. No volia veure-la, la culpava de la separació, del canvi de ciutat, de fer-li deixar enrere tot el que s'estimava.
El conte va de la trobada d'un adolescent que té problemes amb la família, allò típic de l'adolescència, i llavors es troba amb un avi que viu en una residència. Llavors es posen en contacte i estableixen una amistat molt maca i amb la música pel mig.
És Judit Ferrer, la professora del grup d'alumnes de l'Escola de Català que ha creat el conte, ha escollit semifinalista, l'han enregistrat als estudis de Ràdio Calella i han comptat amb la col·laboració de l'Escola de Música de Can Llobet.
En el concurs aquest també demanen que hi hagi música i posàvem el que podíem i qualsevol cosa sortíem del pas. I aquest any dic, va, fem-ho bé, i a més, com que la música en el conte doncs, hi té un lloc important, doncs vam dir, va, a veure si algú de l'Escola de Música pot col·laborar. I l'Anna Ginesta, sí, de seguida em va dir que li agradava la idea, bé, ens toca la guitarra.
És el resultat de la feina feta pels 16 alumnes que aquest any cursen al nivell intermedi, al darrere, un important treball d'expressió escrita i oral.
Amb el mateix títol, ja veieu que vam treballar les esses sordes i sonores, els avis savis, i ven aquí doncs, que des de la descripció de personatges, des de muntar tota la narració, i després això, no?, que el fet de dir-ho a la ràdio doncs, fa que treballem molt l'expressió oral, bé, això ho hem fet amb el nivell intermedi aquest any. El primer any ho vam fer amb suficiència, l'any passat amb el nivell elemental i aquest any amb l'intermedi.
És el tercer any consecutiu que l'Oficina de Català de Calella participa al concurs d'audiocontes. Aspira a ser un dels 24 seleccionats per ser inclosos en el llibre i el disc commemoratiu d'aquesta edició. Per escoltar el podcast i votar-lo, cal descarregar-se l'aplicació de la pàgina web i des d'allà compartir-lo a les xarxes socials. Els Avis Savis està inclòs en la segona categoria d'adults.
Dels 154 contes que es van presentar al concurs, doncs un jurat n'ha escollit 50, però ara se'n publicaran 24 i seran els que la gent voti. Sí, estic molt contenta. I els alumnes també, crec.
La fase de votacions acaba el 19 d'abril i el resultat es coneixerà en una data assenyalada, la Diada de Sant Jordi, el pròxim 23 d'abril.
Aquesta era la manera que en Dani havia trobat de donar gràcies a la vida i als seus avis adoptius per tot el que havia après d'ells.
Això ens dona pas ara a la secció de novetats literàries per aquest Sant Jordi, avui amb un autor que tot just la setmana passada va presentar la seva darrera novel·la aquí a la ciutat. És Màrius Serra, amb Res no és perfecte a Hawaii, una secció de Marc Mir.
L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Res no és perfecte a Hawaii, de Màrius Serra.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
L'escriptor Màrius Serra, en la seva darrera novel·la Res no és perfecte a Hawaii, juga amb la intriga i la descoberta. Ho fa amb la investigació sobre un presumpte atemptat, l'enigma dels pares del protagonista i els interrogants històrics sobre el capità Cook. Totes aquestes trames s'encreuen a l'illa paradisíaca. A l'illa de Hawaii se celebra un congrés sobre el capità Cook, el mític descobridor de l'arxipèlag, i la inauguració d'un complex turístic, però un accident saboteja la festivitat a l'illa. El jove periodista hawaià Tom Rodley cobreix i investiga el succés, juntament amb Jane Auden, una antiga companya d'estudis atractiva i de temperament audaç. La investigació sobre el presumpte atemptat, l'enigma dels pares del jove Rodley i els interrogants històrics sobre el capità Cook s'entrecreuen en una novel·la que fa un panorama vivíssim d'un país fascinant. L'illa, que va ser el paradís del hippisme als anys 70, que ara és explotada tant per constructors i hotelers com per gurús que treuen suc de les tradicions paganes, és el millor escenari per a una novel·la que absorbirà el lector. Res no és perfecte explica el camí d'una persona desemparada i que vol saber el perquè d'aquestes emocions. Però aquesta història personal té una dimensió col·lectiva que ens trasllada a Hawaii, al fenomen de l'especulació urbanística i també a la corrupció de les èlits. Res no és perfecte a Hawaii pot ser llegit també com una metàfora sobre la manera com s'escriu la història. Per exemple, el capità James Cook, considerat un heroi per uns, un invasor per uns altres i fins i tot un déu pels hawaians que el varen acollir per primera vegada a l'illa. Tres enfocaments ben distants i tanmateix tots tres prou documentats i raonats pels historiadors. Una altra de les gràcies d'aquest llibre és que Màrius Serra ha estat prou hàbil com per aconseguir que al llarg del desenvolupament de la trama el centre de gravetat del relat vagi variant. Màrius Serra, autor de la novel·la.
Res no és perfecte a Hawaii és un llibre absolutament insular. Passa tot ell en l'arxipèlag aquest tan exòtic de Hawaii. Protagonista de la novel·la és Tom Rodley, és un periodista que li han digitalitzat el seu mitjà i pobre està en una certa precarietat, una cosa que ens sona a tots, i que d'una banda té el conflicte que ell va perdre el seu pare quan era petit i no sap què va passar amb son pare. Però d'una altra banda hi ha una investigació no pas policíaca, sinó periodística, perquè es produeix un gran accident o atemptat, això no es pot revelar, en la inauguració d'un gran complex hoteler d'aquests que sovintegen a totes les costes, però a la costa de Hawaii també. I aquest és el nucli de la novel·la.
Màrius Serra, de 52 anys, és escriptor. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, la comunicació i el joc. Ha publicat més de 8.000 mots encreuats, 3 milers llargs d'articles, 14 llibres de narrativa i 7 de ludolingüística. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, l'italià, al romanès, al coreà i parcialment a l'alemany i a l'anglès. Entre les seves obres destaquen Mon oncle, La vida normal, Verbàlia, Farsa o quiet, entre d'altres. i més recentment l'Arca de Babel, adreçat al públic infantil. També col·labora a La Vanguardia, a TV3, Catalunya Ràdio i El Punt Avui.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en tro. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
«Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!»
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
Nou cicle de tallers de cerca activa de feina els organitza l'Ajuntament de Calella per persones que es troben a l'atur i volen millorar les seves competències. Començaran el dilluns 18 d'abril i tenen una durada de 3 mesos, són 6 tallers, en els quals s'aprendrà a millorar les competències pròpies, a presentar una candidatura o a millorar la identitat digital. Els tallers es realitzaran al Centre d'Acció Jove dilluns i dimecres al matí de 9:45 a la 1 del migdia. Les inscripcions estan obertes. I en esports, aquest diumenge es disputaran la 8a edició de la mitja marató Costa de Barcelona Maresme. Abderrahim El Jafari i la local Teresa Pulido, els actuals recordmans, també prendran la sortida a la prova. Amb la seva participació anunciada per Gesport i les inscripcions recollides en les últimes setmanes, es frega el miler de corredors. Avui tot just s'han tancat inscripcions online. Manel Vicente, director de la cursa, recorda però que encara se'n podran fer durant la Fira del Corredor, que estarà oberta dissabte al carrer Església.
Estem amb 980 inscrits, per tant, amb aquestes darreres inscripcions doncs, passarem al miler de participants. Aquest any doncs, ha costat molt arribar als 1.000. Quan nosaltres vam ubicar la data, doncs mires el Corte Inglés, mires dates com la mitja de Granollers, la de Montornès, però vam tenir una que és la mitja de Girona, que es va programar el 3 d'abril, i llavors per canvis dels patrocinadors del Corte Inglés i la ciutat de Girona l'han canviat el 3 al 17 d'abril. No? A més, hi ha un producte nou, com és la Salmon Barcelona, que també està programat el mateix dia.
La mitja marató Costa de Barcelona Maresme sortirà diumenge a 9:45 del matí des del passeig marítim del barri de Poblenou de Pineda. Passarà per Santa Susana i Malgrat de Mar, on donarà la volta i tornarà en direcció Calella. Aquí hi haurà la línia d'arribada. L'organització muntarà un parc infantil gratuït durant el matí al costat de l'arribada i tindrà llebres en cursa. L'atenció a l'esportista Segura Vicente és un dels aspectes més importants per l'organització i el que singularitza la prova.
Des de l'organització estem posant tot a l'abast perquè aquells esportistes, doncs, si tenim sort i hi ha bon temps, que sembla que sí, doncs ho tinguin tot al favor per poder superar els seus registres personals. Amb mitges maratons o curses de 10 quilòmetres no és tan habitual fer una fira al corredor, ni que tinguem 9 llebres, no? Per tant, en aquest mercat tan competitiu nosaltres volem marcar trets diferencials que ja només siguin, és que el circuit és molt ràpid, no és que l'organització val la pena venir, no? Circuit...
Com a novetat per aquesta edició del 2016, la mitja marató Costa de Barcelona Maresme donarà samarretes commemoratives amb un model exclusiu per a dones. Ràdio Calella Televisió emetrà un reportatge de la cursa en el programa La Banqueta de dilluns vinent. Ara la resta de l'actualitat esportiva amb Badó i Char.
Avui dijous parlant de futbol, s'apropa un cap de setmana molt interessant pels dos equips juvenils de futbol de la ciutat. El Club de Futbol Calella, després de la seva jornada de descans, jugarà aquest proper cap de setmana un derbi contra el Pineda. Els nostres volen recuperar la tercera posició que ara mateix ocupa l'Argentona. Perquè això passi, els calellencs han de guanyar el derbi i esperar una victòria de l'Aquatel contra l'Argentona. Els groguets volen guanyar aquest partit per seguir la persecució al líder, l'Escola Llavaneres. Els argentonins estan passant per un bon moment de joc, porten 4 jornades sense perdre. El partit entre el Club de Futbol Calella i el Pineda jugarà el pròxim dissabte a 1:15 al Camp de Mar de Calella, mentre que l'Aquatel jugarà contra l'Argentona a Argentona, diumenge a 12:00 del migdia.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més notícies demà al punt de les 8. El bon dia, amb Sònia Montanyola. Fins llavors, que acabeu de passar molt bon dijous. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.